Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, es Carlos, así estem, así continuem. Molt bon dia, soc Raúl Puchol i sí, també m'agraden els 13 de maig perquè és dijous i el dijous és el dia oficial de la gastronomia en este programa. En concret, a partir de la 1:30 tindrem el nostre Gastrocope Castelló de la mà de Dispasa Alimentària, Dispasa Gourmet i Congelados Dil de Casa. Ens prepararem per a la Fira Gastronòmica de Castelló Ruta de Sabor que demà s'inaugura a la plaça de les Aules de la ciutat de Castelló de la Plana a portes de la Diputació i que es podrà visitar fins diumenge. Hi ha presentació de productes, hi ha també show cookings. Guaitarem a Dispasa Gourmet a Borriana, perquè des d'avui comencen una sèrie d'activitats setmanals que tenen que veure amb els tast, les cates de vi. I també l'Ajuntament de Castelló ha posat a l'abast de tota l'hostaleria i dels visitants, tant els natius com els que venen de fora, d'un portal, una plataforma, per poder trobar tota l'oferta gastronòmica de la ciutat, algo que mai s'havia fet. Per això serà a partir de la 1:30. Abans, tindrem temps per insemple de preparar-nos per a l'ofrena que la Comissió de Penyes de Festes de Vila-real ha preparat per a Sant Pasqual. Encara que no hi ha festes, sí que han volgut fer ofrena de flors. A més, s'han organitzat per no coincidir molta gent, etc, etc, etc. Estarem també a Borriana, perquè demà i dissabte tenim Maig di Gras. I sa música tan peculiar, tan especial, que ens transporta a algun lloc determinat de Nord-Amèrica i que estarà present no als carrers per allò de tot el tema de la pandèmia, sinó que ho concentren tot al Teatre Payà. A la Fundació Caixa Rural Vila-real s'inaugura demà l'exposició presencial de Lo Visible, que és Premi Cope Castelló de les Arts Plàstiques. És l'exposició virtual que es va fer quan està en confinat, en el que van participar vora 50 artistes plàstics de la nostra província, tant homes com dones, que va tindre ja la seva primera exposició presencial física a Benicàssim i que ara, a partir de demà, estarà a la Fundació Caixa Rural Vila-real. I fins i tot ens aproparem a vora la mar, a la de la Ribera de Cabanes, a Torre la Sal. Allí ha arribat l'ordre de costes de derribo, de fer-lo totxàs, en el que és, les cases que allí n'hi han. La línia de costes és la d'ara, és la d'abans. Total, que ha pillat a tot el món per sorpresa i s'ha posat en marxa la maquinària municipal per també donar suport als vora 100 propietaris de les cases que volen derrocar costes. Els ha donat 8 dies, només 8 dies de termini de plaç per presentar les al·legacions. Ja que parlàvem de vora la mar, anem a endinsar-nos dins la mar, perquè des de demà a la platja del Gurugú tenim les sèries kit, que s'anomenen, és la Copa del Món Cati Sark, que són estes, tu i jo aniríem a l'aigua, Rodríguez.
Home, no passa res, quizás és la blava, quizás bandera blava.
La
del Gurugú és bandera blava.
Les taules, sí, de windsurf, que te poses allí la vela i que vas brum, brum, i tu i jo aniríem a terra.
Allí, tampoc fa vent, no?
Home, deu de fer vent, del contrari no vindria una Copa del Món amb representants de quatre continents. Tot això i més, fins les 2 en punt de la vesprada, però com de costum, el primer que volem és saber com està sent informativament parlant el nostre voltant en este dijous 13 de maig, i per això està ja...
Quique Rodríguez.
Cope más Castellón.
Estar informado.
GS Soluciones 2019 te ofrece la noticia del día.
I tot el país estarà pendent el dissabte d'un camp de futbol, el de Castalia, el del Club Deportivo Castellón, que serà el primer del futbol professional al nostre país que tinga públic. El govern autoritza que els estadis de futbol professional puguen tindre una capacitat del 30% de l'aforament amb un màxim de 5.000 persones en diverses comunitats autònomes on la incidència de la Covid és molt baixa, entre elles la Comunitat Valenciana. Per tant, el dissabte, el Castellón Ponferradina de Castalia a les 4 de la vesprada serà el primer partit en públic, però també tindrem el diumenge, el partit del Villarreal front al Sevilla, en l'estadi de la Ceràmica, en el camp municipal d'esports el Madrigal, amb espectadors. Està tot pendent de que els clubs accepten aquesta autorització que ha fet el govern d'Espanya mitjançant el ministre d'Esports. En aquests moments està reunida la Lliga per adoptar una decisió definitiva.
GS Soluciones 2019. No pagues más y consume sin miedo. Tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Protesta un altre dels veïns de la capital de la Plana a portes de l'Ajuntament de Castelló, on s'han concentrat per a mostrar la seua disconformitat amb el projecte de reforma de l'Avinguda Lledó, que va a executar l'equip de govern d'Amparo Marco, amb el lema, per exemple, no queremos que l'Avenida Lidón sea de la Virgen de los Desamparados, o los vecinos decimos no a la reforma de l'Avenida Lidón, amb pitos, amb claxons, que s'han manifestat en aportes de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. La desintegració de Ciudadanos, que continua, i a més ho fa amb disputes públiques, entre les que hasta fa no res eren companys. L'última en abandonar la formació és Sandra Julià, que va arribar a ser diputada nacional. Mitjançant les xarxes socials s'han produït creuament de declaracions entre les dues bandes que formen Ciudadanos, els que estan i els que se n'han anat. Hem pogut veure com Sandra Julià, que carregava durament contra Inés Arrimadas, la líder nacional, com el membre del Consell General Nacional, Julián Palacios, de Benicàssim, carregava contra Sandra Julià, com Juan Carlos Girauta, exdiputat nacional i un dels fundadors de Ciudadanos, carregava contra l'actual formació de Ciudadanos, o també com Marcos de Quinto recolzava a Sandra Julià. Tot això ho podem trobar a la nostra pàgina web, a cope.es/Castellón. I lamentar que una persona ha mort avui en un accident en el que venim comptant dificulta la circulació en l'autopista a l'altura de les Alqueries. Ha mort a les 7:30 del matí, quan ha tingut lloc l'accident, el conductor d'un camió que ha quedat volcat en la carretera. En lo purament esportiu, avui tenim futbol, juga el Villarreal. Ho fa a partir de les 7 de la vesprada, front al Reial Valladolid a Pucela, amb el dubte de Francisco Quelan i, a més, també les baixes per sanció de Mario i de Rulli, aixina com lesió de Chuguez. El Villarreal, per tant, que busca una victòria per a pràcticament ja tancar la classificació per a l'Europa League. I a tenis, Roberto Bautista es va classificar ahir per a 700 de final del torneig de Roma, on va caure eliminada Sara Sorribes.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Circulació condicionada, tall d'un carril a la 23 a Sot de Ferrer en els dos sentits i, com dèiem, a la PC Alqueries per l'accident que aquest matí s'ha cobrat la vida d'una persona. I en aquests moments tenim alguns núvols i clars al cel de la província de Castelló i una temperatura de 22 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos, sin descartar chubascos dispersos, más probables en el interior norte. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas en el litoral y no presentan grandes cambios en el interior, con unas máximas que rondarán los 23 grados en Castellón de la Plana y los 22 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá soplando de componente sur y dejará algunos intervalos moderados durante la primera mitad de la tarde. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana viernes, esperamos tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. Por último, las temperaturas diurnas subirán en el litoral y bajarán ligeramente en el interior, con unas máximas de 25 grados en Castellón de la Plana y de 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I amb Setu Clínica Dental repassem les portades dels dos diaris en forma paper que editen a la nostra província. Els dos coincidissen en fotografia de portada. Mata a su madre y se suicida, és la del diari Mediterráneo, i la del Mundo Castellón al día, mata a su madre enferma de Alzheimer y se suicida en Onda. De fet, han hagut ara minuts de silenci a portes de l'Ajuntament d'Onda, ara a les 12 del migdia. Tremendo, tremendo. En quant als titulars d'obertura, Sanitat recula y permitirá fiestas sin aglomeraciones. La consellería matiza que ahora y en septiembre deben adaptarse a la norma COVID. Es el titular de abertura del diari Mediterráneo. Y la del Mundo es la obra pública en Castellón regresa a la cola inversora.
Sí.
Sé tu clínica odontológica con todos los tratamientos más vanguardistas en medicina odontológica con diagnósticos en 3D. Sé tu clínica. Presume de una boca sana y perfectamente alineada. Sé tu clínica. Ahora también tratamientos de medicina estética. En Villarreal, Avenida Pío 1230, 964-450-675. Sé tu clínica. 16 años de experiencia nos avalan.
Ahí sí estan les coses. Informativament parlant, al nostre voltant en aquest divendres 13 de maig.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Contàvem a les nostres xarxes socials, Cabanes li planta cara a Costas, a la Direcció General de Costas. Tenien 8 dies per presentar al·legacions, si no les casetes de Torre la Sal se'n van fora, algo que ha sorprès al mateix consistori, el mateix ajuntament. Alcaldessa Virgínia Martí Sidro, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Raül.
Com està la situació a hores d'ara?
Pues la veritat que estem molt disgustats. Estem molt preocupats i no sé com esdevindrà tota aquesta qüestió, perquè el passat dilluns vam rebre per registre d'entrar un expedient d'incoació en el que l'Ajuntament com a propietari també el va rebre, pues, comença la tramitació pues, per a desallotjar les vivendes que segons Costes pues, estan dins del domini marítimo terrestre, que són tot el poble de Torre la Sal. La veritat que tant els veïns com nosaltres pues, ho hem rebut en sorpresa. No s'ha arribat cap notificació abans de que s'iniciava aquest procediment, o sigui que tenim 8 dies per a poder presentar al·legacions. I la veritat que són 99 vivendes, el que comporta que 99 veïns com se coordinen per a poder pues per a poder entre tots fer pues les al·legacions pertinents, com les portaran a terme. I ahir per la vesprada, per exemple, vaig estar en els veïns, en el president de l'associació, perquè tenim una associació creada de veïns de Torre la Sal, i a veure com se coordinaven per a poder fer pues, les al·legacions els propis veïns, si farien una en conjunt o si després cadascú ho farien de seues pel seu compte. La veritat pues, que estem un poc a l'espera. Jo també me tinc que reunir en Costes, també he demanat reunió en la delegació del govern a veure que se'ns informe de on arribarà aquest expedient i quina serà la tramitació que portarà.
Uh-huh. Vostè sap perfectament, i segur que si no, sa mare li ho ha recordat i segur que també ho ha vist, que abans l'aigua no estava on es troba ara, i això sempre és el que ens confon, no? Perquè ho tenen que pagar les cases i o els propietaris, quan es van construir aquestes cases, l'aigua no estava on es troba ara, és que és una incongruència total.
A veure, si hi ha dos temes que afecten moltíssim, que un és la regressió de la costa, que l'estem sofrint tots els municipis de costa estem sofrint aquesta regressió, i l'altre és que hi ha construccions que són de principi d'any. Així n'hi va haver un deslín de 1975, en el que agarrava tot el que era el poblat, dins de la línia marítimo-terrestre, i en 1993, ara estava revisant tota la documentació sí, en l'Ajuntament, en el 93 se canvia tot el deslinde i se passa a anar per lo que farà el paseo. Entonces, así, el problema és que ens ha creat que ni els propietaris tenen firmat ningú tipus de concessió, ni creiem que no se va arribar entonces a cap tipus d'acord, perquè passava tot a patrimoni i no va haver acord perquè l'Ajuntament van entendre, l'Ajuntament i els propietaris van entendre que això eren propietat dels veïns, és que estem parlant de vivendes de principis de segle, que estaven molt abans de que se fera el deslinde de costes. Entonces, claro, así al final s'atente també al que és la propietat d'eixos veïns. Nosaltres ens estem barallant també la possibilitat i estem estudiant pues, el presentar recursos i arribar a on faci falta al Suprem o on faci falta en tal de defendre la defendre els nostres veïns.
Perquè i ses vivendes estan pagant IBI.
Sí, per supost. I ho tenim reflexat des del pla, el pla general d'ordenació urbana del municipi. És que això al final és un desgavell i són veïns, en ple dret i paguen els seus impostos com qualsevol altre.
De moment no hi ha cap manifestació o s'han convocat con ells de fer alguna concentració, alguna protesta o per mi anirà el tema de les al·legacions en estos 8 dies de plaç que s'ha donat.
Jo crec que els veïns pobres estan, o estem tots, en el tema de com reconduirem i com portarem a terme les al·legacions, i després, si n'hi ha que fer manifestacions i anar on sigui, doncs l'Ajuntament estarà al costat dels veïns i anirà on faci falta. De moment estem recabant tot tipus d'informació, també hem demanat l'expedient des de l'Ajuntament a costes, per tindre la màxima informació possible i ja t'he dit, tots els serveis tècnics de l'Ajuntament estan treballant en les possibles en les al·legacions que anem a presentar el propi consistori i estem en contacte continuo en els veïns que avui, per exemple, també tenien una reunió ells per a veure internament com anaven a coordinar-se.
És dir, que l'Ajuntament posa també tot el que pot a l'abast d'ajudar a presentar aquestes al·legacions perquè també és part interessada, evidentment, en el que no entenem per què costes o té que executar algo que estava ja més que consolidat. Virgínia Martí Isidro, alcaldessa de Cabanes. Seguirem molt pendents del que succedís perquè és un tema realment greu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que no deixa de sorprendre. És tremendo, és tremendo. És tremendo perquè això està dins del Pla General d'Ordenació Urbana, estan pagant el seu IBI, estan des del segle passat allí, la mar va tirant-se cap a dins i resulta que tenen que enderrocar les cases. 90 i pico, ha dit l'alcaldessa que n'hi ha. 8 dies de plaç. I l'Ajuntament té que paralitzar tot el demés per posar a tots els seus tècnics a treballar per ajudar als veïns i veïnes a presentar aquestes al·legacions i anar, evidentment, en totes les al·legacions. O sigui, un autèntic contrarrellotge i un autèntic despropòsit. Això és el que entenem, almenys nosaltres. Va. En un instant estarem a Borriana en el Maig d'Igràs, la música de New Orleans que abans omplia els carrers i que ara el que omplirà és el Teatre Payà, però abans...
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Vuelvas a llover, déjame que te levante antes de que cambies, déjame que nos mezclemos en un baile, porque tú eres como el mar, yo como el aire.
Vamos hasta el edificio de la Fundación Caixa Rural Villarreal porque desde mañana que se inaugura y hasta el 6 de junio tenemos la posibilidad de visitar, de ver esa exposición que en su día se hizo telemática, sobre todo cuando estábamos confinados y confinadas. Recordáis que además fue merecedora del premio COPE Castellón de las Artes Plásticas y que la primera vez que se pudo ver presencialmente fue en Benicàssim. Ahora vamos a tener la oportunidad de verla en Villarreal. Comisaria Patricia Mir, muy buenos días.
Muy buenos días, Raúl.
¿Qué recorrido más chulo estáis realizando?
Estamos ahora mismo pensando, oye, que voy a echar de menos estas entrevistas tú y yo durante todos estos meses. Voy a tener que buscarme alguna travesura para seguir, seguir teniendo la excusa de estar más contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo reaccionó el público, sobre todo en Benicàssim, ¿no? Que fue la primera vez que se podía ver presencialmente, lo que ha tenido muchísimos seguidores a través del canal YouTube?
Pues sí, porque mucha gente, claro, había visto ya la exposición virtual, pero ver la obra en directo, claro, algunos se habían hecho un poco una idea, ¿no?, preconcebida de algunas de las obras, algunas les sorprendieron por el tamaño o porque, claro, una obra en directo habla, ¿no? No es lo mismo.
Y sobre todo lo más interesante fueron las visitas guiadas. Sin duda yo creo que el poder explicar emociones tan a flor de piel, ¿no? Tan presentes, por desgracia, que seguimos teniendo muy presentes, ¿no? El miedo, el silencio, la angustia, la incertidumbre. Son emociones que nos van a acompañar además durante, por desgracia, bastante tiempo. Así que el poder verlo plásticamente me parece una experiencia fantástica, que como tú decías al principio, bueno, pues toca su fin. Ha sido un viaje de un año. Creo que las cosas tienen que tener un principio y un final, y creo que ahora es el momento. La exposición surgió en un momento, una coyuntura muy concreta. Su objetivo final era que fuera física. Ahora ya se podrá ver todas las obras completas. Y yo creo que ahora, con mucho pesar, pero nos tenemos que despedir, pues, para iniciar nuevas aventuras.
Ah, o sea que va a ser la última vez que se pueda ver presencialmente.
Sí, porque ahora ya porque en esta sede en Villarreal, justamente el edificio fantástico que tiene la Fundación Caixa Rural nos ha permitido ocupar las dos salas que tiene, de manera que podemos mostrar la colección completa. Siempre digo completa, lo que pasa es que echo de menos a Marcos Carrasco, el artista madrileño, porque la pieza que participó en esta exposición online se vendió y está en el extranjero. Entonces, claro, hoy en día ya sabes que es muy complicado cruzar fronteras y esa pieza no ha podido llegar, pero bueno, estamos casi todos, pero con un deseo muy fuerte, ¿no?, de que a Marcos Carrasco, ¿no?, agradecida por haber participado, y pues eso, que le siga yendo muy bien. Ojalá, ¿no?, todas las obras se vendieran.
Fíjate, Patricia, lo que son las cosas. Se estrenó un 24 de mayo de 2020 y esta exposición va a estar hasta el 6 de junio. Es decir, se va a coincidir con el aniversario del estreno, estando de cuerpo presente, presencialmente, todas las obras, menos una porque está en el extranjero y no puede venir. Si cuando se estrenó la exposición lo visible a través del canal YouTube con más de 5.000 visualizaciones, nos hubieran dicho que un año después hubiera tenido dos exposiciones físicas, seguramente, porque en aquel momento estábamos confinados y confinadas, no nos hubiéramos creído.
No, es verdad, ¿eh? Ahora, claro, ahora como estamos en el presente nos quejamos de todo y de todos, pero es verdad que si echamos la vista atrás, qué reflexión más bonita acabas de hacer, pues no nos hubiéramos imaginado, hubiéramos firmado, pero rápido ya, rápido. Sí, si te fijas, Benicassim, que tú acabas de nombrar, se expuso en marzo coincidiendo con un año del estado de alarma, y esta efectivamente pedí que fuera coincidiendo con un año. No ha sido casualidad, ha sido buscado, ha sido pretendido. Estas dos fechas tenían una simbología muy, muy marcada.
Total, que desde mañana y hasta el 6 de junio se pueden ver físicamente 46 de las 47 obras que formaron esta exposición Lo Visible, en dos salas de la Fundació Caixa Rural. Es decir, que ahí bueno, va a haber de todo, ¿no? Desde Amat Bellés, Rebollida, creo que estoy hablando de memoria, Traver Calzada, Jerónimo Uribe también estaba, Jere, bueno, no nos dejemos a Marcelo Díaz, que es más de Villarreal que desde donde nació, ¿no? Que lleva aquí toda la vida.
Además,
María Griñó.
Que Marcelo Díaz ha sido en parte el culpable, ¿no?, de que podamos estar en Villarreal, así que con todos muy agradecida, pero especialmente con Marcelo por la implicación que ha tenido en esta exposición. Pero sí, todos, es que son tantos y tan buenos y tan grandes amigos. Hay pintura, hay escultura, hay cerámica, hay grabado, hay dibujo, son diferentes disciplinas y artistas de, pues lo acabas de nombrar, de toda la provincia, desde norte a sur, y de diferentes generaciones, muy transversal. Fíjate que tenemos artistas muy jóvenes, pero también tenemos al nonagenario Fandos, que ya ha cumplido 90 años. Es decir, es muy bonito, ¿no?, el poder hacer una colectiva cuyo hilo conductor pues sea la pandemia.
Bueno, solo nos falta Ana María Archilés tocando la guitarra, pero en fin, eso lo dejamos para el vídeo, ¿no?
No puede ser porque está de oposiciones, así que bueno, déjame que diga que tiene las oposiciones al día siguiente. Desearle mucha suerte, la vamos a echar mucho de menos, pero tiene que estudiar las oposiciones, son muy importantes, Raúl, así que estará con nosotros, pero no físicamente.
Bueno, Patricia.
Estará online, mira, nunca mejor dicho, esta vez estará virtual.
Patricia, mañana se inaugura la exposición en la Fundación Caixa Rural Villarreal. Se podrá visitar el sábado, por ejemplo, ya en horario de mañana, de 10 a 1, y luego también los miércoles, jueves y viernes, de 6 de la tarde a las 8. Pero hay posibilidad de realizar un tour, ¿no?
Sí, haremos visitas, iremos haciendo grupos y haremos visitas hay algo que me fascina en este, no creo que haya nada en este mundo que me fascine más que poder explicar las obras. Así que me he comprometido con la Fundación Caixa Rural y muy contenta y muy agradecida también para que, bueno, todo el público de Villarreal y la gente que venga, que le apetezca, pues poder hacer algunas visitas. Se puede gestionar a través de la Fundación, ellos irán apuntando y en función de, como sabes, el límite de aforo, pues iremos haciendo grupitos y claro que sí, haremos todas las visitas que hagan falta.
¿Es la primera vez que comisionas una exposición en la Fundación Caixa Rural Villarreal, Patricia?
Es la primera vez, sí, es la primera vez. He acudido como público en muchas ocasiones, pero es la primera vez y, bueno, desde Javier, Nuria, Arancha, por supuesto, Enrique, el presidente, tengo que decir solo bondades y maravillas de la gestión, del espacio que tiene, el fantástico, la remodelación que hicieron, la iluminación, bueno, la sala es fantástica, pero sobre todo la calidad humana de todos los que en ella trabajan, lo hacen muy fácil. Así que la verdad es que muy, 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 muy agradecida. Y bueno, la enhorabuena a los vecinos y vecinas de Villarreal por tener ese tipo de salas, ¿no? Tan maravillosas. Ya las querría yo en Castellón, Raúl, ya las querría yo.
Por cierto, que tengo que felicitarte porque has sido miembro del jurado del concurso de climetrajes, climetrajes de Manos Unidas, por la decisión que adoptasteis de que ganara el cole de la Fundación Flors en la fase provincial y en la fase autonómica. Digo, felicitaros porque han sido terceros y terceras en la fase nacional. O sea, imagínate, wow. Es decir, que vuestra visión ha coincidido muy mucho con el jurado a nivel nacional.
Bueno, qué alegría me das. Estaba pendiente de que me dijeran algo. Bueno, qué alegría.
Fíjate. O sea,
me alegro mucho. Era un vídeo fantástico, fantástico. Pensar qué creatividad tienen estas nuevas generaciones. Qué implicación, qué compromiso social. La verdad, qué alegría me das. Mira, qué bonito.
Sin desmerecer el trabajo del eSportCar de Castellón, que fue tercero a nivel autonómico. Es decir, que en la provincia, bueno, en la diócesis Segorbe-Castellón, porque esto va por diócesis, tuvimos dos de los tres premios a nivel autonómico. Patricia Mir, comisaria e impulsora de Lo Visible, Premio Cope Castellón de las Artes Plásticas, con esa exposición que primero fue virtual y que luego ya se ha convertido en presencial y que desde mañana y hasta el día 6 de junio la podemos disfrutar en las dos salas de la Fundación Caixa Rural Villarreal. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Raúl.
Patricia Mir y Soria, por parte de Madres, que es una exposición única. Fijaros que todas las obras se pintaron cuando estábamos confinados y confinadas, ¿no? Y de ahí se armó esa exposición virtual. Fue Premio Cope Castellón de las Artes Escénicas. Y va a ser la única vez que se puedan ver todas las obras juntas, menos una que está en el extranjero. Vicente Traver Calzada, imaginaros, Rebollida, Santiago, Pepe Fornera, Matt Bellés, Fandos, Manolo Sales, Elisa Merino, Jerónimo Uribe, Jede, Guillem Vivas, Paqui Fuster, Joan Callergues, Mari Carmen López Olivares, Pérez Rivera, Gabriela Alemany, Luis Volumar, Pilar Edo, Vicent Varella, Luis Fabra, Tere Colomé, Pablo D'Antoni, Carmela Tello, Mónica González, Dima García Valderas, Jorge Ortiz, María Griñó, Santi Tena, Eva de Pilar, Tica Godoy, Vicente Guerola, Molina Nogales, Beatriz Redón, Quique Payá, Ana Bernia, Carlos Asensio, Altea Grau, Nacho Puerto, Maceda, Juan Poré, Ana Beltrán, Juan Antonio Álvarez, Tiberio Matescu, Juan Magavara, el mencionado Marcelo Díaz, y no nos olvidemos a Ángel Igual, mira, cachis, que creo que también es de Villarreal, ¿no? Ángel Igual. Bueno, pues todo ello a partir de mañana y hasta el 6 de junio en las dos salas de exposiciones de la Fundación Caixa Rural Villarreal. Desde luego todo un acontecimiento único. Como acontecimiento único también se puede considerar lo que nos viene ahora.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A que ya esté humedeciendo el cos, ¿eh? L'any passat no va poder ser, però enguany sí, encara que de manera diferent. Parlem de Mats di Gras, esa música de New Orleans, esa música en esas tonalitats negres, eh? Però no de partitures, sinó de les ètnies i els músics, en fi. Que s'apoderava dels carrers de Borriana, enguany s'apodera del Teatre Payà. Vicent Granel, regidor de Cultura, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Regidor de Cultura i músic, no ho oblidem, no ho oblidem.
Correcte.
Encara toca el clarinet o...?
Encara, menos, pero encara. Encara tinc ganes de tornar un poc a estar en la banda i estar tornant a recuperar un poc això del clarinet.
Bé, estant en política, igual se pot estar tocant el clarinet, eh?
Sí, sí, però tens menys temps, la veritat.
La veritat és que és política perquè toquen més el bombardino que altres coses, però en fi. Bombardinos n'hi ha en este tipus de música, eh? De maig, digràs.
Sí, bueno, tenen més les tubes, que les tubes estes que ja coneixen la gent del maig, digràs, que les coneixen, però... Però sí, la veritat és que, bueno, és una música, com la gent haurà escoltat, una música de banda, molt d'una banda de metal, i que és, pues, aquesta banda que s'estila en Nova Orleans i que, pues, s'ha traslladat a Borriana des d'ara fa ja més de 6 anys.
El que passa que, perquè siga més música de carrer, en esta ocasió, per totes les mesures, s'estarà al Paià.
Pues sí, la veritat és que jo crec que era l'obligat compliment que este any sí que s'estarà al Maig i Gras. L'any passat, pues, mos va pillar en plena pandèmia, en ple confinament, no se va poder celebrar, i la veritat és que este any, encara que, pues, mos haguera agradat, no?, que les bandes haguera incitat al carrer, que la gent haguera anat darrere de les bandes i que s'haguera produït, pues, aquestes imatges, no?, que veiem en el centre de la població, no?, de aquest reguer de gent de seguint a la música, pues, esta vegada, pues, hem de estar, pues, més controlats, i al Paià, pues, pensem que en el protocol que té el mateix teatre, pues, podrem aconseguir que el festival se celebre i que a la vegada, pues, la gent puga disfrutar d'aquesta música.
Mm. Serà divendres i dissabte?
Sí, divendres i dissabte seran els concerts. El divendres està destinat més per a els grups de Castelló, ¿vale?, perquè arran també del Maig i Gras, pues, també ha nascut una Brass Band a la província de Castelló, que se diu Abrass Band, i que seran els que obriran el festival, i just després d'ells seran els Black Funk, que són, pues, gent que ha estat ja en el Maig i Gras i que el que es presenta més, pues, que en aquesta edició, en la que, pues, va ser tot un poc més diferent, que siga una edició més de retrobament, ja que l'any passat, pues, no se va poder celebrar, i per això s'han buscat bandes, pues, que han estat també ja en el Maig i Gras i que, pues, que saben el seu estil, que saben, diguen, la seva purera del Maig i Gras, i pense que és un bon moment per a poder-lo celebrar junt a aquestes bandes. I el dissabte, pues, serà el moment de... Perdó. Del cap de cartell de Broken Brothers Brass Band, que és la brass band més important que n'hi ha a tot l'estat espanyol, i junt a ella li acompanyarà Tatiana Jabaloyes, que era, pues, fins al moment també era la veu cantant, que era la que presentava els grups en el Maig i Gras, en els concerts, i que ara, pues, té treball musical propi, que junt a la seva banda serà la que obrirà el concert del dissabte, i sí que n'hi haurà una sorpresa entre les dues bandes, perquè s'ha creat un nou tema parlant de Borriana, parlant del Maig i Gras, i pense que això, pues, és el més important, no?, que els músics s'hagin retrobat i puguen treballar en aquesta música.
Un bon tema, és una composició musical?
Sí, una composició musical, pues, aposta feta per al festival, i jo pense que sí que serà aquesta sorpresa, no?, que la gent també puga veure, a més dels treballs de les dues bandes, pues, aquesta conjunció d'una banda de Borriana i una de i la Broken, pues, que puguen estar fent aquest tema de Borriana.
Tot això en el Maig de Gras, en versió reduïda i també en recinte tancat. La gent que estiga interessada en veure-ho, l'aforament, encara que és en el teatre, és limitat. Com pot aconseguir ser seient?
Pues la gent pot aconseguir seient a través del portal de venda d'entrades d'enterticket.com. Ahí busca Maig de Gras i ahí n'hi haurà els centres per a divendres com per al dissabte. Sí que he de dir que per al dissabte queden menys entrades, i el divendres sí que n'hi ha algunes poquetes més, però sí que li recomano a la gent que se donen pressa per anar a pedir entrar, que són 6 euros, i en els 6 euros tenen dos concerts, perquè el divendres tenen dos concerts i dissabte dos concerts més, i penso que, pues, que sí que és una manera de recordar també esta cultura de Nova Orleans, no?, que sempre la podem veure al carrer i que sempre estan disfrutant d'ella, però que este any la podem veure, pues, en directe al Teatre Paià.
Pues tot això i molt més dissabte i divendres al Teatre Paià Maig de Gras. I abans d'acomiadar-lo, a banda d'agrair-li que hagi compartit amb els oients de COPE el que és esta iniciativa autòctona borrianenca i també de la Regidoria de Cultura i de Vicent Granel en concret, dos assumptes d'actualitat i que té que veure també. Ara ja com a portaveu de Compromís, quina és... L'altre dia va visitar la delegada de Presidència de la Generalitat de Borriana, van estar parlant, segons hem conegut, a través de la nota de premsa, del famós Museu de la Taronja, del que mos va dir que anava tot encausat, i vostè li va recordar a la delegada que al costat mateix hi ha un edifici que és propietat de la Generalitat i que està abandonat.
Sí, correcte. Com bé dius, nosaltres doncs sí que s'estan complint els plaços, perquè ja tenim l'esborrany dels estatuts, ja el tenim en l'Ajuntament i els nostres tècnics estan estudiant-lo. I clar, com això ja diguem el tenim encausat, doncs al costat del Museu de l'Atalanta, com bé dius, la Generalitat té un edifici modernista, ara mateix en, pràcticament en runes, i sí que doncs, li van demanar que doncs, l'estat d'aquest edifici no podia seguir com estava, i sí que pensem que podia ser un al·licient per ampliar el museu, perdó, de per poder utilitzar aquest edifici en el municipi. Pensem que doncs, ella ha pot ser com a, en el moment que s'estrena ara, pues jo penso que és important, no?, que la gent sàpiga les necessitats de cada població, i aquest edifici jo penso que ja fa molt de temps, massa temps, que està aixina en aquesta situació en Borriana, i penso que la recuperació, de la mateixa manera que volem recuperar les passions modernistes de la nostra ciutat, pues recuperar aquest edifici pues també faria molt de bé a la població. Recordem que és un edifici que està al carrer Major, que està en el centre de la ciutat, i que podria ser pues, també per utilitzar-se tant per al museu com a dependències municipals.
Pues ja que tindreu també en compte. I per altra, les falles. Ahir comentàvem que sí que hi haurà creus de maig, a final d'este mes de maig precisament, i que dilluns se decidís què se fa, si se fan, si se planten, si se fan setembre, si no se fa. Vostès aposten per algo o el que diguen les comissions?
Jo crec que la veu de les comissions, en este cas, la federació i una junta local serà els que decidiran les dates o l'aproximació de la seva celebració. I que ser perdó, que en les creus de maig pues, hi havia diversos plantejaments fets, i al final pues, s'ha destinat el fet de poder fer pues, una creu simbòlica en cada emplaçament. I pense que, bueno, sí que és cert que les dates que ha elegit València per a Borriana són diferents, són difícils, perquè a Borriana i les dates estarem en les festes de la Misericòrdia, i per tant, això és tota la passió, pues, sí que crec que no se produirà, i pues, que les falles puguen elegir, diguem, una data pues, aproximada per a poder celebrar-les, perquè sí que és cert que s'han de celebrar, sí que és cert que els artistes fallers se mereixen el plantar el seu monument, el cremar-lo i tornar, diguem, a reviure unes falles ja més normals al 2022.
Veurem què és el que succedís dilluns. Vicent Granel, portaveu de Compromís i també regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana. Gràcies per compartir aquestes situacions i també este gran esdeveniment.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com és el maig di gras. Recordem demà i dissabte al Teatre Paià de Borriana. Anem a actualitzar les notícies del dia. Estem molt pendents del que succedisca en la Lliga de Futbol Professional. Ja sabeu que Castalia i el Madrigal seran els primers camps de futbol d'Espanya que albergaran espectadors. Primer Castalia perquè li toca jugar abans al Club Esportiu Castelló, i l'endemà el Madrigal en el partit de Lliga del Villarreal. Bé, el que podem i el que sabem ja és que el Club Esportiu Castelló ha confirmat a la Lliga de Futbol Professional que efectivament vol acceptar poder tindre públic en el percentatge que correspon. La decisió s'adoptarà en breus minuts, en poc de temps, i també s'espera ese comunicat oficial en el que s'anunciarà qui podrà entrar, com se repartiran les entrades, quina capacitat n'hi haurà i totes les mesures. Però és una bona notícia que acabem de conèixer, l'acceptació del Club Esportiu Castelló davant de la proposta de la Lliga de Futbol Professional. Tot això i molt més, estarem molt pendents evidentment d'esta situació, perquè és novedosa i també pionera a tot el futbol espanyol. En un instant actualitzem les notícies del dia i al tornar anirem a practicar kitesurf. Tenim la Copa del Món a les platges de la ciutat de Castelló des de demà. Diu que venen els millors del món de quatre continents. Bueno, un escàndalo de bo, un escàndalo positiu. I també l'ofrena de flors a Sant Pasqual, que ha organitzat la Comissió de Penyes, que comença demà, 3 o 4 dies. Estan oferint-li flors a Sant Pasqual, més que res per mantindre les distàncies de seguretat i, en fi, tots els protocols sanitaris. Tot això i molt més en un instant.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado. Si necesitas muebles, sofás, colchones o complementos para tu casa, ahora es el momento. En Muebles La Fábrica renovamos todas las colecciones 2020 con grandes descuentos, hasta un 40%. Mobiliario de entrega inmediata, sin esperas y con montaje gratuito por nuestros profesionales. Y puedes pagar cómodamente con la mejor financiación. Te esperamos en Muebles La Fábrica de Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Abierto mañanas de 10 a 2 y tardes de 4 a 8. Ah, y no dejes de visitar nuestra nueva web en muebleslafabrica.com. Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos.
Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza. Es hablar de la gama SUV de Kia. Del 6 al 24 de mayo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno sigue agarrado al avance del plan de vacunación como escudo para no abordar el resto de problemas. No aclara qué va a pasar con los que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca y llevan ya muchas semanas esperando la segunda. En cambio, continúa haciendo predicciones de futuro en función de los compromisos que ahora sí empiezan a cumplir las farmacéuticas. Incluso esos compromisos los están aumentando. La novedad de hoy es que España, en el mes de junio, va a recibir más de 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Lo anuncia el presidente para ratificar el compromiso de tener inmunidad de grupo a finales de verano.
España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Estamos, por tanto, cumpliendo a rajatabla los objetivos.
Es ahora mismo la estrategia del presidente del gobierno, hablar de vacunas cada vez que comparece. Hay comunidades que ya contemplan la vacunación a menores de 40 años. Es el caso de Cataluña. La fecha estimada, en julio. Barcelona, Íñigo Palomar.
Sí, lo ha confirmado la subdirectora de Promoción de Salud de la Generalitat y responsable de la vacunación en Cataluña, Carmen Cabezas. Ha explicado hoy en RAC-1 que el ritmo de pinchazos aumentará en el mes de junio y que es entonces, a mediados de junio, cuando se empezará a inmunizar a la población de 40-49 años para posteriormente, justo después, 3 o 4 semanas, empezar con esta macrofranja de personas de 39 a 16 años de edad. La franja de población joven contemplará también a las personas de hasta 16 años, como sucede ya en Estados Unidos, porque la vacuna de Pfizer está aprobada para este segmento de edad también. Además, está estudiando la posibilidad de planificar también en verano la vacunación de los jóvenes de 12 a 15 años. A pesar de ello, la doctora ha recordado que esta franja presenta cuadros menos severos en caso de contagios de la COVID-19, por lo que su vacunación aún no es tan prioritaria.
Atentos a esta noticia que nos llega desde Italia. Un hombre muere en accidente de tráfico. El fallecido estaba casado, pero además tenía un amante en una relación extramatrimonial. ¿Qué ha resuelto el seguro? Indemnizar a las dos mujeres. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Una historia que ocupa la prensa del corazón en Italia porque las circunstancias que rodean el suceso son propias de película. El fallecido en el accidente, de 39 años, residía en Turín y tenía un hijo con su esposa, pero paralelamente mantenía una relación extramatrimonial que no escondía. En el momento del accidente fue incluso la amante quien se ocupó de identificar el cuerpo, puesto que la esposa se encontraba de viaje. Y ya desde ese mismo instante hizo valer sus derechos por los vínculos que la unían con el fallecido y sus planes de vida en común. Cada semana pasaba 3 días con ella y el resto con la familia. En estos momentos se desconoce la cuantía de la indemnización.
Liga que da el visto bueno al público en los estadios elegidos, José Luis Corrochano.
El gobierno ha autorizado a los equipos de primera y segunda de las comunidades de Galicia, Valencia, Murcia y Baleares para acoger un 30% de aficionados con máximo de 5.000 espectadores y acaba de terminar una reunión de la Liga en la que se ha hablado de este tema. Cuéntanos, Fouton.
Sí, termina esa reunión después del anuncio del ministro Uribes ayer de que volvía al público, a las comunidades en fase 1. Aunque la decisión no satisface del todo a Javier Tebas, la Liga da el visto bueno a los 9 clubes que van a poder acoger público en este fin de semana. En primera división, Valencia, Levante, Villarreal, Elche y Celta. En segunda, Castellón, Cartagena, Lugo y Mallorca. Estos 9 equipos, a partir de este fin de semana, vía libre para que pueda volver el público a los estadios. Recordemos que las siguientes comunidades autónomas en pasar a fase 1 podrían ser Asturias y Canarias. También se ha aprobado el calendario para la próxima temporada. La liga empezaría el 15 de agosto.
El ministro de Interior, Grande Marlaska, acaba de anunciar que el aforo para los encuentros de la selección española durante la Eurocopa, que se va a disputar en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, será de 16.000 aficionados. Y hoy se cierra la antepenúltima jornada de la Liga en Primera, con emoción por arriba y por abajo, por el título, a las 10 de la noche, Granada-Real Madrid. Por evitar el descenso y entrar en Europa, a las 7 de la tarde, Valladolid-Villarreal, y a las 8, Eibar-Betis. Lo vamos a contar en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis la vida de un misionero que se ha dedicado a servir a los católicos dispersos en la peligrosa frontera entre Pakistán y Afganistán.
Menudo sitio. El padre Thomas Rafferty pertenecía a los misioneros de Mill Hill y fue ordenado sacerdote en Irlanda en 1970. Desde entonces ha trabajado en Pakistán. En 1987 comenzó su misión en las estribaciones del Himalaya, donde comprobó que nadie quería visitar a los cristianos en esas áreas remotas y se dedicó a ello en cuerpo y alma. De ahí le vino el apelativo cariñoso de misionero de las montañas. En 1988 fundó las Hermanas Misioneras de Santo Tomás Apóstol, precisamente para servir a estos fieles dispersos y en buena medida hasta entonces abandonados. A sus 75 años, este recio misionero irlandés no ha podido superar el COVID y ha fallecido con las botas puestas en sus amadas montañas. Nosotros vamos a recordarle al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, si es a sistemas y continúen, muy buen día si acabes de incorporarte a esta sintonía COPE. Soy Raúl Pucholisi, también me agraden el estrella de match, porque es dijous. I els dijous és el nostre dia oficial de la gastronomia. A partir de la 1:30 tindrem el nostre Gastrocope Castelló de la mà de Congelados d'Ill de Casa, Dispassa Alimentària i Dispassa Gourmet. Ens aproparem al muntatge del que és la Fira Gastronòmica de Castelló, Ruta de Sabor, que es pot visitar des de demà divendres fins diumenge a la plaça de les Aules. També ens prepararem per al nou event que setmanalment va realitzar Dispassa Gourmet a Borriana i coneixerem la plataforma que ha posat a l'abast de tota la hostaleria, tant consumidors com els propis propietaris i xefs, l'Ajuntament de Castelló de la Plana, perquè tindre tota l'oferta gastronòmica de la ciutat en un mateix lloc. També estarem abans en la ofrena de flors a Sant Pasqual que organitza la Comissió de Penyes. Ja sabeu que no n'hi ha festes com a tal, només les litúrgiques, com serà la missa entre altres. Bueno, estan ara en la novena, i el dilluns, el dia gran, el dia Sant Pasqual, hi haurà missa pontifical a les 11 del matí. No hi haurà processó, però sí que han volgut les penyes de festes realitzar-hi sa ofrena floral. Com? De quina manera? Pues en un instant mos ho contarà Susana, la seva presidenta. I des de demà, Castelló és epicentre, les platges de Castelló, del que s'anomena la Kite Surf, que és un circuit a nivell mundial. 4 continents, vora 150 participants, bueno, un ressò d'un esport que, atenció, serà olímpic l'any 2024. Però abans de tot això i molt més, com sempre, que a aquestes hores guaitem primer que res a castellóninformación.com. Volem saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. Costes de producción incrementados al 70% y precios estancados. Este es el panorama del sector citricultor. Aquí es desde el asunto que nos proposa como noticia del día castellóninformación.com. Amb toldos y cerramientos Mare Nostrum, también volen conocer l'última hora del horatge. Y hasta así, Moisés Camuñas, Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal las cosas por ahí arriba?
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos, sin descartar chubascos dispersos, más probables en el el interior norte. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas en el litoral y no presentan grandes cambios en el interior, con unas máximas que rondarán los 23 grados en Castellón de la Plana y los 22 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá soplando de componente sur y dejará algunos intervalos moderados durante la primera mitad de la tarde. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana viernes, esperamos tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. Por último, las temperaturas diurnas subirán en el litoral y bajarán ligeramente en el interior, con unas máximas de 25 grados en Castellón de la Plana y de 24 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es el momento de volver a nuestros bares, a nuestros restaurantes. Es el momento de recuperar las risas y los encuentros en nuestras terrazas favoritas. Por eso, en Toldos y Cerramientos Mare Nostrum ponemos en marcha la Operación Primavera. Acondiciona tu terraza y págala en 6 plazos sin intereses. Llámanos al 964-534208 y diseñaremos un proyecto exclusivo para ti. Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
GS Soluciones 2019 te ofrece la noticia del día. Les notícies que te contem per ací les pots llegir les 24 hores del dia al nostre web cope.es/Castellón. En este momento en portada tenim el primer partido de fútbol profesional con público en la era COVID será en el Estadio Castalia. El Castelló ya le ha confirmado a la Liga de Fútbol Profesional que vol acollirlo. Es el Castelló Ponferradina. Permetrem la asistencia de 5.000 aficionats. Estem, no obstant, esperant les confirmacions oficials, sobretot del tràmit que hi ha que fer per ser d'aquests 5.000 espectadors que puguen acudir al Castelló Ponferradina. I també l'endemà el Villarreal Sevilla al Camp Municipal d'Esports del Madrigal al Estadio de la Cerámica. Todo es cuestión de horas per saberne mes. Cabanes defenderá a los vecinos de Torre la Sal donde haga falta por el derribo del poblado. Puedes escoltar a Virginia Martí Sidro, la alcaldesa de Cabanes, que ens ha acompañado al principi de Herrera en Copia, allà acaba les 12 i mitja, contant com està la situació. Ciudadanos se desintegra con duros reproches entre dirigentes actuales y los que se marchan. La empresa castellonense Valfortec registra su primera emisión de bonos verdes. GS Soluciones 2019, con cobertura a nivel nacional.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Avui estarien... I acaben de plantar els i col·locar escarafals a Vila-real i, bueno, ultimant tots els casals de les penyes. Sabeu que enguany tampoc hi haurà festes de Sant Pasqual. Festes litúrgiques sí, la del proper de dilluns, evidentment el dia del patró Sant Pasqual, la missa, el pontifical, no hi haurà processó, però la comissió de penyes sí que ha volgut que hi hagi ofrena de flors. Han enviat internament a totes les seves penyes i també als col·legis, als parvularis, més que res per escalonar les hores. Ens diuen que és un èxit brutal, fins al punt que han tingut que ampliar a 2 o 3 dies el tema de l'ofrena, i a més ho han obert també a la ciutadania, però tot amb organització. Presidenta de la Comissió de Penyes de Vila-real, Susana García i Casalta, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Com ha sigut això de voler fer l'ofrena?
Pues mira, parlant entre tots una miqueta, pues mos volia fer, teníem il·lusió de que Sant Pasqual també tinguera la seva ofrena. No se fan les festes, però la ofrena sí que la podia tindre. Uh-huh. Entonces vam pensar, pues anem a fer el tapís.
Uh-huh. Ens conten que esteu sorpreses, per allò de que ha hagut tan gran demanda que heu tingut que ampliar més els dies per escalonar la gent. Com ho heu organitzat?
Pues mira, ho hem organitzat en mirada aixina perquè han fet grups de 10, com a màxim de 10 de 6 a 10 persones. Primer vam dir de 6 i ja vam ampliar de 10 per la nova normativa, que ja se pot agrupar 10 persones, reunir 10 persones. I entonces hem posat que se ficaren les penyes en contacte amb nosaltres, associacions i tot en nosaltres, per anar controlant també l'aforo i perquè no s'ajuntarà molta gent, perquè si no ja haguem sigut una ofrena normal. Entonces, pues, cada quart d'hora hem donat a gent que vinguin allí portar-ho una miqueta controlat.
No hi haurà desfilada, no hi haurà concentració de penyes, que era l'habitual, no? També...
No. Això és el que en està fent l'oficina de per horaris, és per evitar que n'hi hagin aglomeracions de gent.
I se formarà tapís o se duen cistelles a l'altar o...?
Se formarà el tapís, nosaltres anem a fer el tapís. I qui vulgui a fer la seva ofrena particular a Sant Pasqual. Igual Sant Pasqual està obert a tisar la cistella que vulgui. Hi ha moltes associacions o penyes que han dit nosaltres igual portarem la cistella a Sant Pasqual. Cada un és lliure de fer el que vulgui. Nosaltres sí que per fer el tapís pues sí que han ficat la limitació de temps. I avant.
Com serà el tapís enguany? Que...
Diferent. Diferent a 3 anys. Va molt relacionat amb Sant Pasqual. Si mos és bé, jo crec que quedarà bonico.
Però bueno, relacionat amb Sant Pasqual en el símbol de Sant Pasqual o en...
En lo que era ell. Que si t'ho conté, pues clar, ja clar, no té
bueno, emoció. A partir de quan i quants dies estarà la gent anant a dur flors? I també, sobretot, bueno, sabem que hi ha col·legis, que hi ha parvularis, també les penyes majoritàriament han decidit també participar en esta ofrena. Suposo que en el seu moment aniran les corts d'honor, perquè en este moment sí. Hi ha dos, és una cosa també
sí,
curiosa, no?
Hi ha
dos, l'alcalde i les... Bueno, en fi,
sí.
I els particulars que vulguin poden inscriure's per poder anar o...?
Sí, els particulars que vulguin hem obert el diumenge de matí, ¿vale? Però també se tindrien que ficar en contacte amb la comissió de penyes per dir-los uns horaris per fer el mateix que en les associacions, penyes i tot, i no s'acumulen. Entonces el que tenen que fer és contactar amb nosaltres en la comissió de penyes i nosaltres el diumenge li assignaríem un horari on vindrà, i una floristeria també on puguin anar a replegar els rams i vindre i fer la seva ofrena.
Per tant, l'ofrena començarà divendres?
Divendres de matí i acabarem el diumenge a migdia.
Ja divendres de matí de vesprà, dissabte de matí de vesprà i diumenge pel matí a migdia, sí. Ja hi ser dia per als particulars. Com poden sí. Posar-se en contacte amb la comissió de penyes, presidenta?
Pues mira, se poden ficar en contacte a través del correu electrònic, que és comissiodepenyes@hotmail.com, o al número de telèfon 616-56-73-70.
Repetim.
El telèfon 616-56-73-70. Sí. El correu electrònic comissiodepenyes@hotmail.com.
Deu floristeries de Vila-real que suposa que vos hauran donat un bes, encara que duguem mascareta, no? Perquè, evidentment, estes ofrenes, tant a la Mare de Déu de Gràcia com a Sant Pasqual, a banda del que podria ser el Dia de la Madre o el Dia de Sant Valentín, són dies molt assenyalats per a les floristeries, clar.
Sí, sí, estan contentes de totes, han volgut col·laborar, claro. Sí, la veritat és que sí.
Alguna cosa més respecte a esta ofrena que sí que va realitzar-se de manera controlada i organitzada?
Pues no res, espere que... i que tot bé i que la gent li agrada el tapís i que doni un poc d'alegria a este poble en esta pandèmia, ja que no tenim festes.
I recordem que les penyes no poden obrir els seus casals, que no hi ha xulla sí, oficial, ni n'hi ha empedraos, ni n'hi ha tombé de bou...
Ojalà haguem pogut fer-ho, però això sí, recordar a les penyes que no n'hi ha penyes i que la gent siga, pues... no sé, respetuosa, considerable... Tot això que se diu.
I les penyes, per cert, com estan en este any que no ha hagut activitat?
Pues, incomunicats, com diem tots, incomunicats. Pues no res, esperant a que n'hi hagin festes, ja van. No pregunten res, perquè com hi ha una pandèmia ja saben la contestació.
El que sí que s'espera és que a setembre es pugui fer alguna cosa, no?
Esperem que el setembre puguem fer alguna cosa. Penyes no ho tinc jo tan clar, però alguna coseta esperem que se puga. Tot és conforme vaig a la pandèmia aquest estiu, conforme vaig en les normatives, i conforme les normatives mos deixen fer, pues se faran les coses. Ahí ja nosaltres no podem decidir.
Uns 1.600 rams de flors. Com no tenen que estar contentes les floristeries amb la comissió de penyes? Per suposar que sí. Susana, gracias por compartir amb els oients de COPE esta iniciativa y que vaya bé, señora García Casalta.
Moltes gràcies a tu.
I visca Sant Pasqual, per suposar que sí, tot florellat, eh? En esta ofrena que s'iniciarà demà divendres. Organitzada i controlada, i amb totes les mesures, per suposat. No faltaria més. En un instant, anem a conèixer com s'estan també preparant per a un esdeveniment que és més que un esdeveniment esportiu, és la Fórmula CAI de Spain Series. Arriba la Cati Sark FK SS Castelló 2021. I què és això? Pues és un campionat del món d'esta modalitat de vela en taula de surf, que a més, molt pronte, serà olímpica.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid, ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Cobelsa en Castellón y Vinaroz.
Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaría.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
Aincas, división inmobiliaria.
Confía en Aincas y compra o vende tu vivienda con total tranquilidad. Sus asesores están sujetos a un exigente código ético y cuentan con experiencia y recursos para darte soluciones que encajen con tus necesidades y estilo de vida.
Aincas, servicios inmobiliarios. Doctor Clara 18, aincas.com.
¿Plan Renove Sofás de Albany?
Sí, sí, te descontaremos el IVA en toda la gama. Te llevaremos a casa gratis tu nuevo sofá. Te retiraremos el viejo si lo tienes. Y podrás pagarlo cómodamente con la mejor financiación.
Ah, pues no perderé esta oportunidad y me cambiaré el sofá.
Estamos en carretera nacional 340A, Villarreal, Albany. Tu tienda de muebles y de sofás.
Nuestro nuevo horario comercial es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating lonely in the crowd.
En ocasiones suceden cosas a nuestro alrededor que nos sorprenden, ¿no? Incluso a veces pasan desapercibidas y sin embargo tienen una repercusión a nivel mundial tremenda. Hace un par de años teníamos la oportunidad de hablar con la siguiente persona a la que en un instante vamos a saludar, que es el director general de la FKSS, Sergio Smith, porque venía la Fórmula CAI de Spain Series, en fin, que es como si fuera el campeonato de Europa, del mundo, de esta modalidad de vela en la que tanto se esfuerzan, sobre todo para mantener la verticalidad, y nos decía, vamos a volver porque nos ha gustado, porque Castellón también hay mucha gente que lo practica, y oye, que es maravilloso todo lo que tenemos. Bueno, pues lo que nos viene a partir de mañana es, yo creo, que lo máximo que podemos tener. Sergio Smith, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Pues muchas gracias por acompañarnos, insisto, porque estáis en este momento en pleno montaje recibiendo a la gran cantidad de participantes que vienen de muchos países que se van a concentrar en Castellón para un evento que nada tiene que ver con el que hace con el de hace dos años, pero que si no llega a producirse aquel no hubiéramos tenido este.
Sí, sí, la verdad es que vamos a vivir unas jornadas muy intensas y muy apasionantes aquí en la playa del Burubú. Porque eso, hace ya en el 2018 empezamos con la primera edición de lo que eran las Fórmula CAI de Spain Series y a partir de ahí hemos ido creciendo. Castellón ha seguido apostando por el evento, nos ha mimado y nos ha acogido de una forma especial, tanto a regatistas como a la organización, y pues eso, al final pues ha corrido la magia y en este momento pues estamos batiendo todos los récords de inscripción, todos los récords históricos, y está siendo ahora mismo pues el epicentro mundial de la Fórmula CAI la playa del Burubú.
Que dicho sí queda muy bien para un titular, pero ¿esto qué representa? ¿De cuántos países y sobre todo el nivel de los participantes que creo que superan los 100?
Sí, estamos en los 100 casi justos, 18 países, 4 continentes, dentro de los 15 mejores del mundo, tenemos tanto en chicas y en chicos, o sea que tenemos posiblemente, pues estamos hablando de una Copa del Mundo. O sea, es una regata que realmente es de alto nivel y donde realmente aquí estamos viendo a los posibles defensores de las próximas Olimpiadas del Paris Saint-Germain 2024 en sus respectivos países.
Eso iba a decir, porque es una magnífica noticia, ¿no? Lo de los Juegos Olímpicos del 24.
Sí, claro que sí, esto es muy bueno, porque evidentemente que la Fórmula Kite entre dentro de la familia olímpica es una gran noticia. Este deporte ya por sí ya tiene todos los ingredientes para que realmente el Comité Olímpico Internacional se haya fijado en ellos, porque es I más B, es colorido, es velocidad, bueno, lo tiene todo para que realmente, pues tanto medios de comunicación como realmente los aficionados puedan disfrutar de una manera increíble de esta disciplina.
Fíjese Sergio, que claro, luego estamos en casa y nos encanta ver en los Juegos Olímpicos, pues no sé, por decir algo, ¿no?, la esgrima o cualquier otra disciplina que puede considerarse minorista, pero que sin embargo tiene muchísimos practicantes, ¿no? Pero sin embargo, si no se apoya desde el principio a la gente, que en ese caso, en concreto que he nombrado la esgrima, ¿no?, empezara a practicarlo, sería imposible que pudieran llegar a los Juegos Olímpicos. Ocurre con esta modalidad en concreto. Si no, hay ciudades como Castellón, porque evidentemente es la que tenemos más cerca, que hubieran apostado por este tipo de modalidades, hubiera sido muy difícil que este deporte hubiera crecido, ¿no?, a nivel mundial y hubiera podido llegar a los Juegos Olímpicos como sucederá en el año 24.
Correcto, correcto. La verdad es que tienes toda razón. Evidentemente este empuje que se está generando a todos los niveles ha hecho que esta disciplina pues esté en boca de todos, ¿sabes? Es un deporte magnífico, como he dicho, muchísimo colorido, y aparte de eso tenemos una cosa súper importante en la Comunidad Valenciana, que los cuatro primeros del ranking nacional son valencianos, son de la Comunidad Valenciana. Tenemos a Alejandro Quilimén, que es valenciano. Después tenemos a Carlos Puig, que aquí actúa como local, que es castellonense, un gran especialista en vientos ligeros, y después tenemos a los jóvenes Kiko Spi y Sebastián Ducos, que son de Denia, y que realmente pues ese relevo generacional que nos garantiza que vamos a seguir estando en lo más alto a nivel nacional e internacional. O sea que realmente tenemos una garantía en los próximos Juegos Olímpicos de 2024, un valenciano prácticamente seguro que va a representar a España y defender los colores en las Olimpiadas.
A partir de mañana, en la playa del Gurugú, 18 países representados, nos cuentan que en el ranking tanto de hombres como de mujeres vienen los mejores, los que están, bueno, el número uno del mundo creo que está también presente, creo que es italiano,
Axel Masella, francés,
mira tú, francés, yo por Axel el apellido Masella. Ya sabes que a veces sí, te confunde,
italiano,
¿no?
Sí, italiano.
Bueno,
sí.
Pues el francés, que es el número uno del mundo, ¿no? 12 de las 15 mejores en categoría femenina, que también es un deporte, aquello de la igualdad creo que está muy equilibrado, ¿no?, entre hombres y mujeres, tal vez por la versatilidad, ¿no?, que hay que tener el equilibrio y los conocimientos del mar, en este caso en concreto.
Sí, no, a ver, nosotros competimos en máxima igualdad, realmente el circuito es hombres y mujeres todos juntos, y realmente para nosotros ha sido una apuesta clarísima el deporte femenino, es súper importante. De hecho esta clase pues se compite en relevos mixtos, o sea que tanto juegan chicos contra chicas, hombres y mujeres juegan en el mismo equipo y dependen unos del otro para conseguir los objetivos comunes. O sea que si hay alguna disciplina olímpica que realmente apueste por la igualdad de género, es esta, sin lugar a dudas.
Bueno, para que lo visualicéis, aquellos que estáis diciendo, pero ¿qué dicen estos del CAI, del Catisar, que es la tabla que lleva la vela? Imaginaros lo que es primero mantener el equilibrio. Hemos visto algún que otro practicante por aquí que siempre va al suelo, bueno, al agua en este caso, bueno, pues por algo se empieza, pero ahora los que vienen aquí son los superprofesionales, representando a cuatro continentes. Imaginaros la que nos viene a partir de mañana en la playa del Gurugú, y luego evidentemente necesitas ese viento para que la vela te pueda propulsar, te pueda impulsar. ¿Qué recomendaciones, porque desde costa se puede ver perfectamente, que esta es una gran ventaja, qué recomendaciones, claro, qué horario y sobre todo el tema del viento, que es necesario?
Sí, pues a partir de mañana de 9 a 12 tenemos ya la formalización de las inscripciones, a las 12 y 5 la reunión de patrones, y a partir de las 2 ya empezaremos con las regatas, primero entrenamientos libres y después ya regatas puntuables. los vientos de Castellón son vientos térmicos, o sea que tenemos que esperar a que pues eso, que el sol empiece a calentar un poquito, y entonces eso a partir de las 12 del mediodía todos los días ya tendremos ese viento establecido fantástico en la playa del Gurugú, y para que realmente empiecen las competiciones. Las competiciones las vamos a traer súper cerca de costa, súper cerca de la playa. De hecho, pues de esa forma la playa se va a convertir en una grada natural. Solo tienen que traerse la silla, la sombrilla y algo para picar y disfrutar un espectáculo, pero que no van a poder volver a ver en mucho tiempo, porque realmente es increíble lo que hemos conseguido, lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido Castellón y lo que hemos conseguido entre todos trabajando al unísono, porque eso, ahora mismo no hay una regata en el mundo que se parezca a lo que vamos a vivir dentro de las Catisar, que se cae ese Castellón.
Catisar GFKSS Castelló 2021. Sergio Smith, director general de la FKSS. Por último, en el tema de la pandemia, aquí entiendo que los protocolos, claro, si uno va con su tabla, o una va con su tabla, y su vela y demás, no ha habido ningún tipo de problema, ¿no?
No,
y al aire libre.
Es aire libre. El año pasado fuimos el único circuito a nivel europeo que comenzó y terminó todas sus pruebas dentro del calendario, y todo esto lo conseguimos sin ningún tipo de brote ni contagio dentro de los regatistas, ni organización, ni aficionados que se acercaban a vernos, realmente convirtiéndonos en una referencia de que realmente se pueden organizar eventos en una situación compleja, siendo, pues eso, muy cuidadoso, tener una sensibilidad especial respecto a esto, y evidentemente pues que el aire libre y que la gente se comporte coherentemente, pues hace que realmente pues podamos seguir adelante. En esta ocasión ya estamos, por suerte, en una situación un poquito más menos compleja que en meses anteriores, y ahora pues evidentemente seguiremos siendo muy sensibles con el tema del COVID para que realmente sigamos siendo un ejemplo, pero simplemente que la gente venga, más distancia de seguridad, mascarillas y todo lo que compete al COVID, pues podemos disfrutar de un evento sin ningún tipo de problema.
Pues estaremos muy pendientes, porque es un gran acontecimiento esta Catisar GFKSS Castelló, que comienza mañana en la playa del Gurugú. Afortunadamente coincide también con las altas temperaturas, con el buen tiempo, porque si llega a ser la pasada semana o la anterior, que aquí no paraba de llover, no sé si también hubiera sido esto bueno. Bueno, pues sí, el vientecito les hubiera favorecido.
Hubiera ido, sí.
Pero bueno. Sergio Smith, muchas gracias por compartirlo con los oyentes de COPE y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo por este deporte que será olímpico en el año 24.
Enhorabuena a vosotros, porque realmente ha sido realmente el pueblo de Castellón y la provincia de Castellón la que realmente nos ha empujado a hacer todo esto.
Luego también evaluaremos la repercusión que tiene este evento, que se sigue evidentemente en todo el mundo. Participantes de 4 continentes, ¿eh? Ahí es nada.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es la una de la vesprada, 31 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol, i sí, també m'agraden els 13 de maig, perquè és dijous, i el dijous és el nostre dia oficial de la gastronomia. En un instant estarem amb Congelados d'Il de Casa, Dispasa Alimentària i Dispasa Gourmet en el nostre GastroCope Castelló. Ens prepararem per a la Fira de Castelló, Ruta de Sabor, que celebra des de demà fins diumenge a la plaça de les Aules, i també aquesta plataforma que ha preparat l'Ajuntament de Castelló de la Plana per donar a conèixer tota l'oferta gastronòmica de la ciutat i terme. Tots els districtes, el Grau, hasta Benadresa, suposo que hi serà allí, no? També tenen barells d'almorzar i de més que poden estar en esta plataforma. Però abans, com sempre que va a aquestes hores, volem conèixer com està sent informativament parlant el nostre voltant, i per això està si ja...
Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
GS Soluciones 2019 te ofrece la noticia del día.
Ho hem escoltat en el boletí informatiu de la una a nivell nacional. La notícia que avançava Isaac Fouto: la Lliga dona el vistiplau per a que nou estadis de primera i de segona divisió del futbol espanyol puguen rebre públic el proper cap de setmana. D'aquesta forma, torna el públic als estadis, això sí, en un 30% d'aforament màxim, 5.000 espectadors. El primer partit serà el Club Deportiu Castellón Ponferradina. El Castelló tindrà el segon partit contra el Rayo Vallecano la següent setmana. I el Villarreal, que jugarà el diumenge contra el Sevilla. Per tant, dels nou estadis que podran veure tornar al públic al futbol espanyol, dos són de la província de Castelló.
En GS Soluciones 2019 tienen la solución para que dejes de pagar recibos abusivos de luz y gas.
Y es noticia también Torre La Sal, la entrevista que mantenies amb l'alcaldessa de Cabanes, amb Virginia Martí, que deixa a un costat les seues sigles polítiques i anuncia que lluitarà contra qui faci falta i acudirà inclús al Tribunal Suprem si és necessari per a evitar que la Direcció General de Costes, depenent del Ministeri, per tant del Govern d'Espanya, en derroque 99 vivendes del nucli poblacional de Torre La Sal. I també notícia, expectatives, perspectives positives per al sector turístic que avança la cadena COPE.
A vole.
Segons explica el president d'Agretur, de l'Associació d'Empresaris de Turístics de Peníscola, Francisco Rivera, en les últimes setmanes, i especialment des del diumenge, han augmentat de forma important les reserves per a l'estiu i són optimistes de cara que siga millor que el de 2020 i que va, però que no va ser tan roïn com esperaven i que el sector vagi traent el cap. Per tant, bones notícies, la que per lo menos estan rebent en els últims dies els empresaris turístics que tan mal ho han passat. Ho estan passant.
Escolta, això de Castalia i el Madrigal, els abonats com podran entrar? Van a sortejar-lo?
El Villarreal tindrà que fer algun tipus de sorteig, perquè no cap. Castalia, hi ha 14.000 socis, encara que hi ha compromisos comercials, compromisos amb associacions de veïns, estarà aixina aixina com per a que la meitat de socis puguen un partit i la meitat una altra.
Ah, bueno, clar.
Màxim seran 5.000. Bueno. Per tant, si foren 10.000, però, clar, també hi haurà gent que no accepte, que no vull ganar, que tindrà por i no vull ganar. I ara, important, perquè ara, claro, el Castelló té 48 hores, el Villarreal té 24 hores més, per a veure com ho fa. Clar, tens que anar a Castalia, una, i a Castalia i al Madrigal. Els estadis com estaran? Els seients estaran nets? No estaran nets? Després d'un més d'un any sense que vagi públic, s'haurà deixat la neteja...
Tindràs que marcar quin se pot sentar, no se pot sentar...
Tens que marcar el seient...
Ara és que vull ganar la meua dona, i no, la seua dona té que estar més cavallà, més cavací, o vagi en el monet...
Claro, no, les famílies, el que tu dius, les famílies, si l'entrada la té el pare... Però, claro, el xiquet un altre número de soci...
Suposa que, bueno, en qüestió d'hores trauran comunicat cada club per explicar com van a fer-lo.
És qüestió d'això, d'hores de que Castelló i Villarreal es pronuncien.
Todo soy molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE. Estem de dijous.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem ja al temps oficial que dediquem totes les setmanes al món de la gastronomia. Gastrocope Castelló, de la mà de Congelados Dil de Casa, Dispasa Alimentària i Dispasa Gourmet. En un instant estarem a Dispasa Gourmet perquè avui inicia un nou cicle de tast de cates. I també estarem amb la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Castelló perquè han creat una plataforma per promocionar tota l'hostaleria de la ciutat i terme. De tots els barris, sectors, districtes, és realment algo innovador. Però abans anem, mira, parlant de patronats, al Patronat Provincial de Turisme. Coincidint amb el dia de la província que es commemora per primera vegada la data en la que es va constituir fa 199 anys, crec, que és el diumenge, s'ha fet també una fira gastronòmica de Castelló Ruta de Sabor que des de demà mateix es pot visitar fins diumenge a la plaça de les Aules i que, a més, ha duplicat el número d'expositors en relació a la última que es va fer, que va ser en Nadal, no? Sí, en Nadal va ser. Virginia Martí Sidro, diputada provincial de Turisme, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Raül. Un plaer, com sempre.
La Fira de Castelló Ruta de Sabor, versió aniversari, versió estiu, amb 12 expositors, increïble.
Bueno, increïble, ojalà pogueren ser més, perquè saps dir que podria ser molt més gran, però en les restriccions que n'hi ha i en el temps en el que estem, pues bueno, ja estem molt agraïts, hi ha hagut gent que s'ha quedat fora, perquè al final hem agarrat per ordre de presentació, i però bueno, estem contents i esperem que sigui la primera de moltes. I que és veritat que volíem que, a més de que fos el Dia de la Província, que això reforçaré també aquest Dia de la Província en un projecte com és el de Castelló Ruta de Sabor, on hi han implicat tantes empreses en tot el territori, i pensem que és un emblema també d'identitat de la nostra província, i fer una fira, pues, quan fem la fira, el Dia de la Província. Com bé has dit, vam fer una Nadal, que és la de Castelló Ruta de Sabor, i la continuarem fent. O sigui, al llarg de l'any farem dos fires. Una que coincidirà en el Dia de la Província, que com bé has dit, 199, l'any que ve seran 200 anys, i que l'altra se farà pues, cap a les voltes de començament de la campanya de Nadal, perquè la gent també pues, promoure aquest consum i arribar a tot el món en els productes de Castelló.
Uh-huh. Val a dir que hi haurà aquests expositors 12, però és que a més en l'escenari es faran les presentacions dels productes, i a més n'hi ha alguns, perquè moltes vegades penses, bueno, una fira sempre estan els mateixos. No, estic mirant que així n'hi ha inclús productes que no conec, no? N'hi ha un tal d'Armela de Tírits, Tropitop de Vila-real, Saborita de Segorbe, Belluga Gourmet també de Segorbe, Bolíssim de Vilafranca, a banda d'alguns que ja van estar en la darrera fira, com és la Bodega Mas de Rander de Benlloc, les Croquellanes sí. de Morella, els Olis de Cuquello de la Jana, la Tomata de Penjar d'Alcalà de Xivert, la Formatgeria Tot de Poble de les Coves de Vinromà, Olis Lo Canetà de Canelo Roig. És dir, que van incorporant-se nous establiments, alguns fins ara desconeguts. És dir, també és una plataforma per donar-se a conèixer d'esta fira.
Totalment. Jo crec que és el millor escaparat que tenim per a poder donar a conèixer aquests productes. Cada vegada més hi ha aquesta sensibilitat i la gent és més conscient que tenim que fer autoconsum de productes del territori, i crec que damunt són productes de qualitat. I tenim que ajudar a tots aquests productors, perquè molts, pues, per exemple, tenim el cas de Tot de Poble, que avui no podran estar en la inauguració, però venen demà, perquè tenen que comunicen a les cabres i a les... tenen la llet a punt. Avui, pues, avui tenien, el divendres, perdó, tenien que quedar-se a preparar el formatge, perquè si no ja se'ls feia malbé, i això, vull dir que és gent que són ells mateixa el que t'estan venent allí el seu producte, que millor que ells ningú, i però després també són ells, és que ho tenen que fer tot, pobres, pues, són empreses, microempreses, que fan un esforç grandíssim, i crec que la Diputació tenim que estar en ells, però a muerte en este sentit, per a que donar-los sempre aquestes plataformes per a que puguen ells arribar al públic final i per a vendre.
Hi haurà dos cookings, un el divendres per la vesprada de Carlos Gutiérrez de Casa Roque de Morella, i l'altre el dissabte per la vesprada de Anai Bueno, de Cor de Carxofa de Benicarló, que és un restaurant vegà. No és habitual tindre restaurants vegàs així en la nostra zona. Ell fins i tot ha escrit llibres, i és dir que són dos formes diferents de cuinar que estaran en esta fira de Castelló Ruta de Sabor. Algo més que vulgui destacar-nos al respecte, els protocols que n'hi hauran, els horaris, alguna recomanació especial, Virgínia?
Pues mira, els horaris, estarem a la fira divendres i dissabte de 10 a 2 i de 4 a 10, i el diumenge serà de 10 a 2. La veritat és que pues, serà com la que vam tindre en desembre. Hi haurà una porta d'entrada en les diferents mesures, pues, de gel hidroalcohol i això, i després una deixida. No se podrà fer cap tipus de degustació d'aliments, de moment encara no estan permitides, i això, en tot moment hi haurà personal de seguretat per ja que se mantinguin les mesures. Tenim que dir que en desembre va funcionar molt bé la fira, i esperem que ara, pues, i damunt en el bon temps i en l'època en la que és, pues, també funcionem molt bé, i que convidem a tota la gent, no sols de Castelló, sinó de tota la província, que puguem gaudir, que se passen per la plaça de les Aules per poder gaudir dels productes de la nostra terra.
I ens havíem deixat un expositor que és el meu favorit, Fruits de la Terra, de la tinença de Benifassà, que és tot de tòfona. Oh, tot ple de productes de tòfona. Tenen uns bombons, Virgínia, per favor.
Ai, no me digues res. Sí.
Bueno, que ve a l'estiu i tenim que mantindre la línia i demés. Virgínia Martí Isidro, dos cosetes per últim d'esta fira. Una, s'anomena Castelló Ruta de Sabor. S'havia dit que l'exquisit mediterrani se menjava la marca Castelló Ruta de Sabor. I no obstant, així veiem que posa Castelló Ruta de Sabor. I per altra, serà el primer esdeveniment que s'estrena la nova imatge corporativa de turisme de Castelló, que en principi se presentarà a Fitur la propera setmana, però sí, s'estrena.
Sí, la vam estrenar. Bueno, vam fer la presentació el passat dimarts en el patronat. Creiem que els representants de tot el sector que conformen el patronat de turisme devien ser els primers, i de la mà de Pepe Jimeno, el director de Jimeno Gràfic, que és l'empresa que ens ha fet la marca, pues de la mà de Pepe es va fer la presentació i com se va concebir la marca de la nova marca del patronat, de la nova marca de Castelló. I sí, en este primer esdeveniment, pues ja tindrem tota la decoració en la nova marca, i ja després pues farem la presentació en Fitur també.
I la marca de Castelló Ruta de Sabor que continuarà.
Sí, no, la marca de Castelló, sí, de moment estarà convivint en la marca de Castelló Ruta de Sabor. I després, per el que comentaves de l'exquisit mediterrani, que se menjaria a Castelló Ruta de Sabor, al contrari, Castelló Ruta de Sabor se va integrar, si te recordes, el passat Fitur se va firmar i se va signar després de presidents de la Diputació, cadascun en els seus projectes. En el nostre president, José Martí, ell sí que va firmar i va signar un conveni en el que formaríem part, Castelló Ruta de Sabor s'integraria dins de l'exquisit mediterrani. Però crec que aportem al projecte de l'exquisit un input en un projecte singular que cap de la resta de les províncies té, i que en la seva identitat pròpia, i de fet, per exemple, hem aconseguit en les negociacions que tots els membres de Castelló Ruta de Sabor formaren part de l'exquisit i han pogut ser beneficiaris directament de les ajudes que va tindre TCV. O sigui que són projectes que van a la part, però ningú li resta identitat a l'altre, sinó que jo crec que se complementen perfectament i que tots dos pues, podem treballar per a reforçar el turisme gastronòmic al territori.
Virgínia Martí Isidro, diputada provincial de Turisme, gràcies per compartir amb els veïns de COPE aquestes qüestions, i sobretot convidar a tota la gent que des de demà i fins diumenge visiten a la plaça de les Aules esta fira gastronòmica Castelló Ruta de Sabor.
Moltes gràcies, Raül.
En un instante vamos a conocer la plataforma que ha ideado y ha puesto a funcionar el Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, también para aglutinar todo lo que es la oferta gastronómica y a la vez turística de la ciudad y terme de Castelló. Pero antes, estamos en Burriana, en Dispasa Gourmet, que sabéis que hace un par de meses que abrió sus puertas y no para de realizar actividades. Hoy comienza una nueva que se va a ir realizando todas las semanas. Sara Brock, Dispasa Gourmet, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Gastrocope Castellón.
Hola, muy buenos días.
¿De qué se trata a partir de hoy?
Pues bueno, a partir de hoy vamos a abrir nuestro espacio Vinocata, ¿vale? Que es un espacio para poder venir, pues, como su nombre dice, a hacer catas, a poder degustar nuestros productos, nuestros vinos y pues la alimentación que tenemos. Y luego también tenemos opción de poder celebrar unas pequeñas celebraciones, cumpleaños, sorpresas, más o menos.
Todo ello dentro del mismo establecimiento, porque hay espacio, quien todavía no haya visitado Dispasa Gourmet.
Sí, está todo junto. Tenemos la parte de tienda que sí que, bueno, que ya conocéis porque está abierta desde el 1 de marzo y ahora pues vamos a abrir este espacio.
¿En qué consistirá? ¿Hay que hacer inscripción previa o cada semana se degustarán algún tipo de vinos o lo que hay en el expositor? ¿Cómo va a funcionar?
Pues sí, vamos a funcionar siempre con reserva, ¿vale? Porque así es mucho más cómodo para todos y así os podemos atender de la mejor manera. Y luego pues iremos teniendo cada semana unos vinos por copas, los iremos cambiando y luego ya pues todo lo que hay en la tienda se va a poder degustar sin problema.
¿En qué horarios va a ser, por ejemplo, hoy, Sara?
Pues mira, vamos a hacer jueves y viernes de 7 a 9 y luego los sábados estaremos de 12 a 2 y de 6 a 8.
O sea, a partir de hoy, todas las semanas, jueves y viernes por la tarde y sábado por la mañana y por la tarde.
Correcto.
¿Se incluye también poder degustar algún producto comestible?
Sí, sí, claro. Aquí se va a poder degustar todo lo que tenemos en tienda.
¿Cómo se puede hacer la reserva previa?
Pues la reserva se puede hacer a través de las redes sociales, de Facebook o de Instagram, o en un número de teléfono móvil, que es el 629-454854.
Pero en las redes sociales lo podemos encontrar muy fácilmente, tanto en Facebook como en Instagram.
Correcto, Vispasa Gourmet.
Bueno, pues esta es la propuesta que desde hoy, y supongo que hasta el verano, nos ofrece Vispasa Gourmet. ¿Algo más que destacar al respecto, Sara Brock?
Pues nada, que solamente que tenemos ganas de que vengáis a vernos y conozcáis este espacio. Y pues nada, y esperamos que os guste mucho.
I a Gastrocofé també volem felicitar a la màxima responsable del turisme a la ciutat de Castelló perquè acaben de publicar una plataforma, editar una plataforma, no sé les plataformes si se publiquen o s'editen realment, posar a l'abast de tothom una plataforma específica de tota la gastronomia i hostaleria de la ciutat i terme de Castelló. A més, és un nom graciós que s'anomena Gastrelló. Pilar Escuder, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Raül, com esteu?
Pues així volem conèixer esta ferramenta que heu posat recentment a l'abast tant del professional de l'hostaleria com dels consumidors, els usuaris del món hosteler de la ciutat i terme de Castelló.
Així és, nosaltres pensem que a l'hora de fer turisme o a l'hora d'eixir la pròpia gent de la ciutat de Castelló, del voltant, pues és molt important, no?, el poder menjar bé, el poder gaudir d'una taula, no?, la família, els amics, i la ciutat té molts recursos en aquest sentit i tal vegada pues, bueno, pues sabem que necessitàvem un espai on ficar, no?, les antigues guies, no?, en paper que teníem, pues en aquest cas ara és una plataforma digital on poder veure i on poder tant l'hosteler com el client, com l'usuari final, poder tindre abast de tot el que és la gastronomia de la ciutat de Castelló, no?, i a més de fer-lo d'una manera també molt visual, perquè a la fi, pues, bueno, el menjar entra també pels ulls, no? Aleshores, pues, bueno, el poder, no?, veure els plats, conèixer els menús de primera mà, conèixer totes aquelles novetats, no?, que l'hosteler va plantejant, i pues, això és tot el de bo que té unes plataformes digitals, no?, perquè se poden actualitzar quasi al minut.
Ho podem trobar a gastrelló.com. Qui ha idea d'este nom?
Bueno, pues volíem sentar aquesta idea de la gastronomia i de Castelló, no? Pues el Gastrelló, no? El concepte, bueno, del turisme gastronòmic al terme de Castelló.
I així s'ha aconseguit. A poc a poc van unint-se més, però estem ara bussejant. Veiem que si busquem un menú del dia, pues, tenim ahir promocions, ofertes, també el menjar per emportar, que s'ha posat de moda, per desgràcia, per la pandèmia, però per també canviar un poc la dinàmica del que són els hostalers.
Sí, bueno, podem trobar... per a l'hosteler és una plataforma que li ofereix el patronat de turisme, per suposat gratuïta, en la que ell té un espai per a ofertar els seus productes, la seva carta, inclús ese concepte de desperdici zero, no?, que crec que és molt, molt interessant, o a final del dia, a última hora del dia, tal vegada tens, bueno, t'han sobrat unes croquetes, t'ha sobrat una ració de sèpia, t'ha sobrat una ració d'algun dels productes que tu has anat servint al llarg de tot el dia, pues en vez de tirar-lo, pues tu pots fer una oferta d'última hora, no? I bueno, pues l'hosteler pot ficar-lo i l'usuari pot veure-ho i dir, bueno, pues m'interessa, no? M'interessa accedir a anar a este restaurant o anar a esta cafeteria i a comprar allò que m'estan oferint per a que no tinguem desperdici, no tinguem ningú desperdici, no?, de tots els aliments que tenim en l'hosteleria. Tenim els menús, podem oferir els menús dia a dia, no?, perquè sabem, no?, que molts restaurants pues, tenen un menú que van canviant al llarg de tota la setmana. Tenim també totes les possibilitats de ficar les cartes. Bueno, jo crec que per l'hosteler, no?, és una plataforma molt interessant, però també per l'usuari, no?, que té ahí tota la informació, tant en la plataforma Gastrelló com en les xarxes socials, no?, que avui en dia, no?, pues pareixen que siguen, allò de lo més usual, no?, tindre el mòbil en la mà i un poc també per a que la gent quan arribi a la ciutat de Castelló passi per una oficina de turisme i pues li puguem dir, no?, mire, ahí té la web, revise usted, mire los comentarios que han hecho otros usuarios y elija usted si quiere comer pues arroz, si quiere comer pescado, si quiere comer una hamburguesa o una pizza, ¿no?
També hi ha dos apartats curiosos. Un és comprar envasos i l'altre, hosteleidea, que és una espècie de joc de paraules que té que veure amb un fòrum, no?, professional.
Exacte. A vegades un hosteler té una idea i aquesta idea funciona molt bé i aquesta idea se té que traslladar a uns altres hostelers, no? Pues també té que ser una plataforma que unisque, no?, a tot el que és el sector de l'hosteleria i després, bueno, pues un poc també afavorir a l'hosteleria que puguen comprar tota sèrie d'envasos que a més, bueno, pues siguen ecològics, que mantinguen, tots aquests conceptes que volem fer en aquest turisme sostenible i en aquesta ciutat sostenible i afavorir-los, no?, que puguen comprar aquests envasos, perquè és de veres que una de les coses que ens ha dut, no?, la pandèmia, aquest maliciós Covid-19, és que bueno, pues ens hem aviat, no?, a que ens duguen el menjar a casa. Així que bueno, pues és una qüestió que també ja quasi tota l'hostaleria la té a l'alcance de la seva clientela.
A gastrelló.com podem veure tot el que ens està contant així a Gastrocope Castelló, Pilar Escuder, des del Patronat Municipal de Turisme, la seva regidora. Gràcies per compartir-lo i sobretot enhorabona per dur-lo a terme.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a gaudir, no?, a gaudir de aquesta gastronomia tan interessant que tenim hasta terra.
Notícies, esdeveniments, torna a aparèixer la normalitat també al món de la gastronomia, com ha quedat reflectit en este Gastrocope Castelló, de la mà de Congelados Dil de Casa, Dispasa Alimentària i Dispasa Gourmet. Tots els dijous en este el teu programa.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
¡Qué bien! ¡Ya ha llegado la primavera!
Sí, mira qué sol y qué calor. ¿Necesito reformar mi terraza y mi jardín? ¡Ya!
Entonces tienes que ir a Maderas Laval y verás lo que tienen.
¿Ah, sí? ¿Y qué tienen?
Suelos de madera, vigas para pérgolas, casetas de madera, todo en maderas para tu terraza o jardín.
Me voy a verlo ahora mismo. ¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, de madera de líder.
¿Te cuesta llegar a final de mes? ¿No puedes hacer frente a tus deudas, incluidos préstamos o hipotecas? En Área Jurídica Castellón somos expertos en cancelar deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad para que puedas empezar de cero. Nos preocupan las personas. Llámanos al 964 10 18 86 o visítanos en Isaac Peral 6.
El Festival Maig di Gras de Borriana es reinventa i ofereix dos jornades de concerts al Teatre Pallà. Arriba el festival que acosta la cultura de Nova Orleans i la música negra. La cita per excel·lència amb la multiculturalitat aquest divendres i dissabte a les 7 de la vesprada al Teatre Pallà de Borriana per a celebrar una edició adaptada a la situació sanitària per la Covid amb control d'aforament i les mesures de seguretat corresponents. Maig di Gras 2021. No t'ho pots perdre. Borriana Cultura Segura. Ajuntament de Borriana.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta.
En un instant continua Mediodía en COPE. Actualitzarem les notícies, coneixerem l'última hora, però abans esteu escoltant a Manuel Carrasco. El podrem sentir, viure'l, gràcies a Som Festival. Som Festival Castelló. Manuel Carrasco, el primer artista confirmat. Serà el 22 de juliol i serà un dels 5 concerts que Manuel Carrasco realitzarà aquest any en tota Espanya i l'únic en la Comunitat Valenciana. No me digueu que no és una gran notícia.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento?
I és que Manuel Carrasco ha anunciat que en aquest any 2021 farà una reduïda gira de concerts i seran molt especials per la seva dimensió i contingut. Serà bastant allunyat del concepte de la Cruz del Mapa i adaptats a una nova normalitat, aprofitant esta forma tan propera per presentar un concert més acústic i intimista. Assegut dels grans perjudicats en la cancel·lació de la seva extensa gira La Cruz del Mapa, Manuel Carrasco, elegida com la millor gira de l'any en 2019, no? Que tenia previst realitzar el passat any a conseqüència de la pandèmia i que oficialment l'ha ajornat fins a l'any 2022, a excepció d'estos 5 concerts que l'artista realitzarà, i un d'ells a Som Festival, que celebrarà el Real Club Nàutic de Castelló. Bueno, pues és una gran notícia. Des de 35 euros pots aconseguir les entrades, des de 35 euros, al web www.somfestival.es. www.somfestival.es.